COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en COPE, el dia en què sabem que una de cada tres morts en carretera a Catalunya passa a la demarcació de Tarragona. Aquest any són ja 18 les víctimes i acabem d'estrenar només el mes de maig. Això suposa un increment del 12% respecte a l'any passat. Encara una altra dada, els Mossos posen una mitjana de 706 sancions cada dia per excés de velocitat. És la infracció més habitual, però la segueixen de prop l'ús del telèfon mòbil al volant i no du el cinturó de seguretat. Encara estem així al 2019, mentre un de cada tres morts en carretera a Tarragona. Avui al programa començarem, com sempre, repassant tota l'actualitat. Tornen els companys de Curto López Abogados amb més temes. A partir de la una, Nacional 240 amb propostes d'oci per Tarragona i Lleida en els propers dies. I a partir de dos quarts de dues, nova entrega de Pere i els Llops amb el Pere Agramunt al capdavant. Tot plegat serà en directe fins a les dues, al 93.5 al camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i sempre, siguin on siguin, ens poden escoltar en directe, ja ho saben, a través del web o l'app de COPE. És molt fàcil, només han de buscar l'emissor Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Fem la primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Allà hi tenim l'Aleix Poblet. Aleix, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Tindrem el cel ennuvolat a la província de Tarragona durant les properes hores d'aquest dimecres. Pugen les temperatures, 28 graus a Tortosa i a Gandesa, 24 a Reus, 23 a Tarragona i al Vendrell. El vent bufa de forma variable, força suau, el notarem a la tarda, de l'oest i sud-oest amb moderat. De cara demà dijous tindrem el cel una mica més serè, núvols mitjans i alts repartits per tot el territori tarragoní. Les temperatures baixen lleugerament, 25 graus de màxima tindrem a Tortosa, 24 a Gandesa i a Reus, 22 a Tarragona i al Vendrell. El vent bufarà de l'oest i nord-oest a força suau amb intervals més moderats durant el matí i sobretot a la meitat sud. A la tarda el notarem de component sud i sud-oest força suau. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Aleix. Aquesta hora, normalitat a les carreteres segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Vinga, entrem en matèria. La campanya del musclo ha començat amb incertesa al Delta de l'Ebre. Els mol·luscs no estan creixent com en altres temporades, amb un hivern de poques pluges, un riu Ebre poc cabalós. L'aliment que arriba per als musclos a les badies dels Alfacs i del Fangar és escàs. Les temperatures suaus de la primavera tampoc ajuden. Per cultivar de nou, compren a altres països i enguany el cost s'eleva per als productors a gairebé 2 milions d'euros. Fa anys, de fet, que amb les altes temperatures a l'estiu la cria es mor. L'any passat, fins i tot per primera vegada, exemplars adults van aparèixer morts al Fangar. A aquesta preocupació s'hi sumen els danys que provoca al sector els depredadors. Els habituals, com les dorades o els sars, s'hi afegeix ara el cranc blau. Miquel Carles, president de la Federació de Productors del Delta, de Fepromodel, adverteix que estan en un corredor de la mort.
Sí que ho tanquem en xarxes, però el cranc blau és més astut que el peix, mos talla les xarxes, entra dins, mos hi menja les ostres, mos hi menja musclos, i cultivar avui en dia és bastant complicat. El musclo no té prou xitxa i no creix el suficient. I a més, per a més inri, el no fer sol, què passa? Pues, i fer fresca pues, tampoc provoca menjar. En la qual cosa, pues, les altres fetges, l'any passat, per aquestes fetges, estava molt més ple i ara no està tant, eh?
Carles ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies, on també ha assenyalat que aquesta situació provoca un augment dels costos de producció que els fa arribar molt justos al mercat pel que fa a preus. La producció aquesta temporada pot ser curta, possiblement per sota dels 2 milions de quilos, però els preus no augmenten. Precisament avui sabem que la Generalitat ha aprovat dotar amb gairebé 2 milions d'euros la lluita contra el caragol Massana al Delta de l'Ebre. És una subvenció directa de 627.000 euros, la resta prové de fons FEDER. Aquesta subvenció té caràcter plurianual per enguany i l'any vinent hi tancarà els 5 anys de conveni. Obrim plana de successos. La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un jove de 23 anys com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments a la llar per agredir la seva mare. El marit de la dona i pare del noi, que també estava al domicili, va corroborar els fets denunciats. Els pares han explicat que el noi pateix un problema de ludopatia.
Estàs informat.
I encara en successos, els Mossos han detingut 3 persones pel robatori amb violència a una dona de 79 anys a Salou. Va passar l'1 de maig, cap a 11:45 del migdia. Un desconegut va abordar la víctima per l'esquena a la porta de casa seva, al carrer Francolí, quan l'anciana tornava de comprar i pujava les escales. Segons els Mossos, l'assaltant esperava juntament amb una dona i li van sostreure el moneder i la llibreta bancària. Al cap d'una estona, agents de paisà van observar 2 homes i una dona amb actitud estranya que retiraven diners d'un caixer automàtic. En identificar-se com agents de policia, aquests van intentar fugir, moment en què va aparèixer el marit de la víctima, que els va explicar el que havia passat, el robatori. Els sospitosos van aconseguir fer un reintegrament de 100 euros del compte bancari de la víctima perquè a la llibreta hi havia anotada la clau d'accés al compte. Els detinguts són 2 homes i una dona de nacionalitat romanesa d'entre 42 i 44 anys. Els Mossos recorden que mai s'han de posar les claus d'accés als comptes bancaris o a les targetes prop de la targeta o de la llibreta bancària. I atenció a aquesta, una aplicació de geolocalització del mòbil ha permès detenir un home que tenia 2 mòbils robats a Salou. Una persona va denunciar que li havien robat la bossa de mà amb 2 telèfons mòbils d'alta gamma a l'interior, va ser a una botiga de la ciutat. Els dispositius estaven valorats en 1.400 euros. Al dia següent, la denunciant, mitjançant aquesta aplicació de geolocalització de dispositius, va poder situar els seus telèfons en un descampat del carrer Pons dels Estanyets de Salou. Els agents es van adreçar a la zona i en una barranca van identificar a l'home que tenia els 2 telèfons robats. Ell no va poder argumentar la procedència i el van detenir. Té 67 anys i acumula, atenció, 170 antecedents de diferents cossos policials. Ha quedat en llibertat amb càrrecs. I el premi del dia avui és per a l'home al que han enxampat els Mossos per haver robat en 7 cotxes a Tarragona en una sola nit. El van detenir després d'haver robat en un establiment de la ciutat i entre els objectes que duia a sobre van trobar els que s'havien robat a 7 cotxes de Tarragona. Té 36 anys i ja té 17 antecedents, la majoria per delictes contra el patrimoni. Ha quedat també en llibertat amb càrrecs. La xifra del matí són els 4,6 milions de superàvit amb què l'Ajuntament de Reus ha tancat el pressupost de 2018. El romanent quedarà ara a disposició de la nova corporació municipal que surti de les properes eleccions, que en podran decidir el destí. D'altra banda, els ingressos per tributs lligats a l'activitat econòmica han crescut per sobre del previst, uns 600.000 euros més. Una altra xifra, les 32 platges de la demarcació de Tarragona amb bandera blava. És la demarcació amb més banderes blaves de Catalunya. Les Terres de l'Ebre n'acaparen 11. A Tarragona reben reconeixement platges de Cunit, Calafell, Comarruga, Torredembarra, Altafulla, la Sabinosa, la Mora i la Rabassada de Tarragona, o Cambrils també, Montroig i Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant. A les Terres de l'Ebre destaquen l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Sant Carles de la Ràpita, Riumar, Deltebre i Alcanar. Anem fins a Cambrils, perquè allà l'escola Joan Ardèvol ha engegat un programa pilot per millorar els nivells de concentració i atenció dels alumnes i donar-los eines per gestionar les emocions. Per exemple, els alumnes de quart de primària de l'escola entren a l'aula i es treuen el calçat per començar una hora de relaxació. Asseguts, escolten amb atenció les instruccions de tot el que faran durant la sessió, en què el cos serà el principal protagonista. Controlar la respiració i diversos punts del cos, com els dits dels peus, és essencial per fer entendre que s'ha de viure el present. La directora de l'International Foundation for Spiritual Endowment, Rosa Maria Dulcet, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que les tècniques de mindfulness no són la solució als problemes, però serveixen d'ajuda per transitar conflictes i inquietuds.
A veure, el mindfulness no és una solució als problemes, però sí que t'ajuda a gestionar, a transitar tots els conflictes o les inquietuds. T'ensenya a veure la vida d'una altra manera. T'aporta més cap a buscar la seguretat i la confiança cap a tu mateix. Vivim en una societat on hi ha molta competència, s'exigeix molt, has de ser com a productiu, no? Vull dir, no se li ensenya a ser feliç al nen, sinó a ser bo, a tenir èxit, a buscar el títol. I el mindfulness se li fa plantejar que hi ha un espai interior.
El projecte implica tota la comunitat educativa del centre, des d'alumnes a professorat i també les famílies. Els mestres i pares també han rebut formació perquè continuïn amb aquesta tasca de les aules a casa. El cap d'estudis de l'escola Joan Ardèvol, la cap d'estudis de l'escola Joan Ardèvol és la Joana Guiu.
alguns alumnes que costa solucionar els conflictes, sí, i crec que els pot donar moltes eines per ajudar-los. També molt important, ens ajudarà que els alumnes milloren els aprenentatges, perquè si gestionen els problemes i són capaços de treballar de manera més concentrada, amb més atenció, ajudarà a millorar els aprenentatges. Això ho tenim molt clar també.
És una iniciativa pionera a Catalunya, va començar a l'abril i s'implementarà durant els propers 4 anys. Més coses. Els castellers de Vilafranca i la colla vella Xiquets de Valls han alertat que no han cedit els seus drets d'imatge a ningú. Reaccionen així davant l'anunci de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, segons el qual han pactat amb la productora Som la retransmissió televisiva de 30 actuacions castelleres durant 4 anys prorrogables. Substitueixen així a la xarxa. En el cas de la colla vella, fonts del grup s'han mostrat especialment molestos, ho han dit a l'Agència Catalana de Notícies, diuen no només pel fet que no sabien res d'aquest acord, sinó també perquè s'ha presentat a la seva ciutat. A Valls. I a Reus està ja tot a punt per l'arrencada del trapezi. Aquest dijous, la Fira del Circ de Catalunya se celebrarà fins diumenge. El certamen arriba a la 23a edició i presenta un cartell amb noms de referència al panorama internacional, com Circus Ronaldo, per exemple. També estrenen dues coproduccions pròpies. Es podran veure 22 espectacles creats per una trentena de companyies en 19 escenaris de la ciutat. Entre les novetats d'enguany hi ha que el festival s'ha deslligat de la direcció del cabaret, una de les marques del certamen. Això comportarà alguns canvis. Leandro Mendoza, director artístic del trapezi, ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies.
El cabaret sempre ha sigut un format molt amb molta pressió, perquè és un espectacle per 3.000 o 3.500 persones, i per donar espais als directors nous que estan treballant amb el circ, hem fet aquest encàrrec que ja no tindrà aquesta textura de cabaret, no només, sinó també d'un espectacle, d'una història, d'una marioneta que vendrà de 5 metres molt gran a l'escenari. Estem fent una creació, d'alguna manera, ens estem portant més a un espectacle que a un cabaret.
I bona notícia que els avançàvem ja aquest dimarts. PortAventura obrirà al setembre un espai d'oci per ajudar a la recuperació d'infants amb malalties greus d'entre 7 i 14 anys. PortAventura Dreams preveu acollir unes 200 famílies anualment en estades d'una setmana de manera totalment gratuïta. I acabarem repassant portades de diaris. Al de Tarragona llegim: los empresarios piden más inversión a los alcaldes. Al Reus Digital destaquen també que CEPTA demana als pròxims governs municipals que fomentin l'activitat de les empreses locals. I al Tarragona Digital destaquen que les cambres de comerç de l'àrea metropolitana de Tarragona canvien de cares. Al diari més en portada avui: el ple del dia 10 aprovarà la cessió del solar per a l'Institut de la Rabassada. I al Tarragona 21, Martín, del Partit Popular de Tarragona, es compromet a convertir la ciutat en una ciutat de passeig i abaixa l'IBI un 25%. Passen 34 minuts de les 12, un minut per la publicitat i continuem.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al Cascabel en 13.
La estrategia les ha funcionado bastante bien.
Y antes tenemos que analizar nuevas claves. Saludamos a Inés Arrimadas.
Yo creo, Antonio, que no nos ha votado nadie en este país para hacer que Pedro Sánchez sea presidente.
¿Qué hará a partir de ahora?
El Cascabel, de lunes a jueves, en 13.
¿Sabes ese momento en el que compras una vivienda libre de cargas y el que se queda libre es tu vendedor, pero de facturas de gas que dejó pendientes? Ese es un momento Legalitas, clarísimo. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Curto López, abogados, t'ofereix aquest espai.
Vinga, doncs seguim amb més coses a Herrera en Cope a Tarragona. Ja els posava falta, però no és pas culpa seva, és que ens ha caigut en dimecres l'1 de maig. Què tal, Miquel Curto, Luis Miguel López, doctor Artur Ortega, com esteu?
Molt bé.
Bé?
Gràcies.
Clar, és que així no podem agafar ritme. Si ens cau així els dimecres, així, no?
Bueno, però mira, ja s'acerca el veranito.
Bueno,
poco sí, a poco, poco
sí.
A poco,
la verdad es que...
Ya estamos en verano, casi.
Això, peligrosamente.
No eres tal 20 de mayo, 30 de mayo, te quites
40 de mayo.
40 de mayo, te quites ensayo.
Però bé,
bueno, abans.
És veritat, estem ja al mes de maig, és curiós, sí. Com m'ha passat el que portem d'any ja, bueno, jo no en soc gaire conscient, de com passa de ràpid els
anys.
El
perquè estàs tancada.
Tu ets molt jove encara, Mònica.
Bueno, t'anava a dir, a partir de certa edat ja la cosa, el temps ja passa més ràpid, jo...
Bueno, l'invierno puede pasar rápido, pero el verano que vaya más lento.
Bueno, això mateix, si us plau.
No,
però bé.
No, quan tinguis la nena que no estigui a l'escola i la tinguis a casa, te pregaràs que arribis a terme,
Ah, és veritat, veus, això jo no us puc aconsellar, no sé el que se siente. Però bé, seguim amb més coses. Avui, m'ha dit el Miquel a l'entrada, avui parlarem de la llei de dependència.
Sí.
És un tema que ja hem tocat, però que és un tema recurrent, i ara que tenim, hem passat i tenim eleccions, és un tema que va a tots els programes electorals, sempre, pràcticament, frases calcades, Llei de dependència, la cosa es millorarà, millorarem les llistes, i res, han passat i vindran, sí, sí, Luis, han passat i vindran, que hi ha europees i municipales, que se t'havia oblidat. No. Estem servits fins pel que queda d'any. És veritat, això, portem quants anys fa? Quan es va... Ara no tinc la xifra, la data, de quants anys portem amb la llei de dependència. Va néixer amb dèficit, sí. I continua, no?
Bueno, el problema al final que de la llei de la dependència apareix que només se parla abans de les eleccions, no? Ara ja estem...
Sí, i ara... Potser després... en tornarem a parlar, hi ha autonòmiques en alguns llocs d'Espanya.
Sí, correcte. No? Bueno, a nosaltres tampoc ens pertoca valorar, no?, políticament el tema, però... Sí que és cert que hi ha molta gent, nosaltres portem molts assumptes de tema de dependència, li aconseguim al client el grau de dependència que requereix, que necessita.
Que necessita.
Exacte, que necessita, i després al cap d'un any em truca, senyor Curto, és que vostè em va fer molt bé la feina, tinc el grau de dependència, però encara no m'ha arribat el pla, el PIA, que es diu, no? Pla de... És el pla... quan s'ha d'aplicar
el que t'han concedit,
no? Uh-huh. Ja sigui una ajuda econòmica, ja sigui que t'envien un centre de dia, uh-huh. Ja sigui que t'envien un cuidador, ja sigui que t'assignin un cuidador no professional que pot ser familiar i et doni una prestació econòmica, no?
O sigui que des que se't reconeix fins que això arribe, poden passar més d'un any tranquil·lament, pues perquè vosaltres, pels casos que coneixeu.
Sí. I a part després és aleatori, no? Perquè hi ha gent que diu, mira, ja ho tinc, i hi ha gent que ha passat més temps i no ho tinc, no?
Yeah.
Miquel, una cosa. Sí. Perdona que incida en esto. Explícanos un poquito los grados,
bueno,
i què és...
Jo crec que exactament. Això és més un tema mèdic, que també és jurídic, però és més mèdic.
No, explica-ho tu.
No. Bueno, els graus de dependència hi ha diversos graus. Un grau lleu, un grau moderat i un grau greu, no? Molt greu. Hem de partir que inclús ja el grau 1 de dependència ja és una situació molt precària d'una persona.
Clar, sí,
vull dir. Clar, perquè hi ha una persona que en principi necessita per a determinats actes de la vida... De la vida quotidiana, la vida diària, inclús les més senzilles, necessita una certa supervisió, una certa ajuda, no? Quan hi estem un grau molt elevat i és una persona totalment dependent, no?
Per exemple... Quan parlem d'actes bàsics és menjar. Te posen el plat a taula i te'l menges. És vestir-se, és posar-se pantalons, o és posar-se mitjons, o és banyar-se, o és rentar-se per sota de la cintura.
Sí.
O sigui, no estem parlant de capacitat laboral, quan parlem d'incapacitat laboral, estem parlant de dependència per als actes bàsics de la vida. O sigui, que inclús el nivell lleu indica una necessitat d'una tercera persona.
Ja estem parlant de dependència per activitats bàsiques de la vida diària, no una instrumental com pot ser la laboral, no?
I un dubte que tinc, depèn, diguéssim, la rapidesa en la resolució o en l'aplicació depèn del grau o no té res a veure?
No té res a veure.
O sigui, fins i tot un grau lleu pot trigar tant com un... Sí. No? O sigui, no és que sigui més... que s'hagi de tenir més coses a valorar, no, és igual, no? O sigui, la lentitud és la mateixa.
Al final també, i entrant a analitzar perquè la gent pregunta, no, val, jo tinc, necessito ajuda, com funciona això la dependència, com ho reconeixen, perquè ho reconeixen, en base a quin barem te ho reconeixen, no? És important dir que el barem és molt, jo diria que és molt subjectiu i molt com amb els ulls que ho vegi la persona, que, el facultatiu o l'especialista que ho està valorant, no? Perquè al final el baremo, per exemple, et diu cosetes com què habilitat té per a coger, per exemple, un cuchillo, sí, per a dutxar-se, necessita més ajuda, menys ajuda, i es va puntuant, no? Clar, és bastant no, gent...
Això és un comentari d'advocat, que els advocats sí, tot ho veieu, depèn bueno, del costat de què ho mires. No,
però...
Amb el criteri mèdic,
depende, ja sé que és la feina. El dia que venga el facultativo... depende de la habilidad ese día que tenga esa persona, a lo mejor está más hábil, menos hábil, o sea, es muy subjetivo hablar de eso solamente de una hora que va a ir el facultativo.
És que no ho fas només amb això. Jo he anat a casa del malalt a veure el que fan i tal, i li preguntes a la persona i li preguntes al cuidador i veus com fa les coses. No és això, no és dir...
Clar,
a veure,
no ens
com
basem només en una visita que pugui...
Però en tot cas, jo continuo pensant que per un tema tan important com la dependència hauré un sistema bastant, per mi, bastant més seriós i objectiu que el que hi ha. Mm-hmm. Perquè si no seria un assumpte bastant clar, no? I tot i això ens continuen venint molts assumptes de dependència on la valoració que després fa l'Arturo, que la fa curada, que la fa bé, que la fa com s'ha de fer, moltes vegades varia molt de la modificació del que ha fet l'administració. Clar. I jo l'altre dia parlava off the record amb un advocat de la Generalitat que porta aquests temes, i off the record, i per lo bajini me reconeixia que aquí que hi ha moltes vegades hi ha consignes ojo amb les valoracions perquè no tenim pressupost. Clar. Perquè no hi ha hagut, no tenim encara l'acord entre la comunitat autònoma i l'Estat.
Mira. A veure, clar, i el que és impossible mèdicament és que tinguis feta una valoració del 2016 i ara vinguin a revisar-te i te baixin la puntuació i per tant te diguin que tens una dependència més lleu i te justifiquin dient és que li fan a tothom i la gent pues, amb la idea aquesta de que la crisi de que no hi ha diners que li fan a tothom pues, bueno, pues, m'han rebaixat de la dependència 2 a la dependència 1. Això mèdicament no té sentit.
És que suposo que hi ha molts problemes que s'uneixen en aquest cas, no? D'una entrada aquesta subjectivitat que diu a l'hora de fer la valoració.
Jo quan parlo de la subjectivitat és que clar, quan si sigués un sistema molt més objectiu, molt que es pogués concretar molt més, seria sota cavall
sí, rei, sí,
no?
Sí, sí,
per tant, no es podria dependre tant de motivacions politico-econòmiques, de dir, no, mire, és que això és el que és i ja està. És a dir, clar, veiem realment, i sobretot els assumptes que veiem no són tant de declaracions inicials, sinó de revisions de grau que es fan.
Ah, sí?
Clar, un malalt crònic amb una patologia que no pot millorar per a res, que li baixin d'un grau 3 a un grau 2 o d'un grau 2 a un grau 1, és que no tens cap tipus d'explicació mèdica, sí, ni científica.
Recordo un cas que parlàvem fa 15 dies de la sensibilitat química, sí, múltiple. Teníem una malalta molt greu, que mentre estava molt afectada, és que no podia, tenia també fatiga crònica i tal, estava molt fotuda, i era dependent. Pues amb ella la van baixar de grau 2 a grau 1 quan mèdicament aquesta malaltia no millora.
Clar, i per què es fa aquesta... O sigui, com es fa aquesta revisió? Com es justifica aquesta revisió a la baixa?
Primer es justifica perquè cada dos anys, segons la llei, se pot revisar.
A l'alta o a la baixa, no?
Sí, clar. Uh-huh. Se pot revisar. Clar, n'hi ha anys que n'hi ha moltes... Se pot revisar, és a dir, la llei diu que se podrà revisar. No significa que sigui obligatori, que és arbitri a criteri
de l'administració. Ara t'anava a dir, a petició d'administració.
De repente veiem anys de dir, per exemple, en guanyes un any electoral i no hi ha tantes revisions.
De veritat?
Sí, clar. En canvi, l'any passat...
El juny, vam començar a revisar.
Clar, és que vam... Clar, com empíricament veiem aquestes coses, si no podríem... Aquí, no, és que aquests senyors estan parant per parlar i sempre li volen fotre canya a l'administració, no?
No, tu fotre canya a l'administració, exacte, que per això estem aquí també.
Exacte, no? Però clar, quan veus tantes coincidències, tantes així, clar, és molt estrany, no?
Ja.
És a dir, i revisions, clar, i torno a dir, portem més assumptes de revisions a la baixa que assumptes de declaracions, de declaracions inicials, bueno,
alguna
no?
Alguna vegada també sí. Hi ha declaracions sí, inicials també. Que dius, escolta, jo estic molt fotut, no sé què, i m'han dit que no compleixo sí, criteris també. I no estic d'acord, i llavors venen.
Llavors és quan venen a trucar a la clar, porta, a
llavors,
la vostra porta.
Jo la no? crítica que faig és a dir, com el llei de la dependència depèn molt també de les assignacions pressupostàries, d'una voluntat política, també hi ha un problema que en principi legalment això s'havia de pagar 50% per part de la comunitat autònoma i 50% per part de l'Estat. Farà uns anys a la llei de pressupostos això se va variar i ara no se sap
ben bé.
Cada any s'ha de negociar qui ha de pagar més, qui ha de
clar,
pagar menys, no?
I deixeu-me que obri un altre sí. meló en aquest cas sobre el mateix tema, eh? Dèiem sí. aquesta subjectivitat, el tema pressupostari evidentment influeix i després també hi ha un tema burocràtic, jo diria, perquè a més conec un cas molt proper, que no hi ha un camí clar a l'hora de sol·licitar, per exemple, ajudes sota l'empara d'aquesta llei, no? En aquest cas no hi ha una finestreta única, deixeu-me fer servir aquest terme. Vegades entre administracions es passen la pilota.
Bueno, en principi la competència per aquí a Catalunya, anem a parlar sí, sí, aquí a sí. Catalunya, altres comunitats autònomes no ho connecten, no? Però aquí a Catalunya la competència és del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. És a dir, tant del reconeixement com després del desenvolupament i de l'aplicació dels plans dels plans integrals, no? I del reconeixement d'ajudes. El problema és, jo crec que el problema és burocràtic i de plaç, i jo crec que també és de voluntat política, perquè al final, vull dir, això és molt fàcil de fer, eh? És a dir, anem a veure, jo crec que s'allarga el temps per una voluntat de política de cuidado, no m'aprovesseu moltes prestacions perquè després com les pagarem, no? Yeah. Per tant, jo crec que jo no crec que sigui culpa dels funcionaris, la veritat, que fan la seva feina, sinó que és culpa de dir aquest any, doncs, a lo millor no en podem reconèixer, tenim aquesta quantitat, i és així, no en podem reconèixer.
Una cosa estem fent molt malament sí. en aquest país.
Bueno, però és que és així.
Bueno,
però és així, clar, és que no sí. té una altra explicació.
Ja, ja.
Sí. Podríem llamar que perquè, hay trabas encubiertas.
Perquè no té una altra explicació, perquè al final no és un procediment tan complicat, no? Al final tu presentes, tu fas el reconeixement del grau de dependència, és un formulari molt fàcil de plenar. És un formulari on te demana les dades personals, on has d'aportar informes metges que objectivin el tema de que necessites
que et donin una primera base,
una primera base sobre la dependència, i després te fan una visita domiciliària que te la fa un infermer o una infermera, és a dir, no ho fa un metge.
No, ja ho sé.
Que això no és una altra crítica, jo crec que...
No, perquè són, bueno, són activitats bàsiques de la vida
però
quotidiana.
Però bueno,
hauria de ser potser un equip, no?, de sí. metge infermer...
No m'estic ficant amb els infermers, però jo crec... és la meva opinió, a mi l'Arturo no està d'acord, però jo crec que aquesta d'allò l'hauria de fer un metge volador, no? Bueno, en la casa fan aquestes preguntes, aquest qüestionari i tal, i després resoldre. Vull dir, llavors va per punts, és a dir, tu si assoleixes uns punts tens sí. dret, són les forquilles que hi ha, a 1, a 2, a 3 o a cap, no? I després ja te'l resolen. No s'hauria de perllongar. Això sí, sí. No es perllonga tant. El que es perllonga després, una vegada tens el grau de dependència,
que t'arribi.
És que et pagui.
Clar, i per exemple, us poso un exemple concret. Per exemple, sí. una persona que li han reconegut un grau de dependència, el més alt, el més sí. greu en aquest cas, i has de fer una adaptació a casa. D'acord? Mm. Això suposo que és molt habitual en aquest cas. Sí. Sota l'empara d'aquesta llei, tu tens...
Sí,
no?
Hi ha un catàleg de prestacions i tu t'has d'adequar, doncs tens una subvenció, tens una tal, de
exacte.
Tants de calés. Sí.
Si tu això no t'arriba i no tens tu els diners per avançar-ho, t'aguantes. Anava a dir una cosa jo pitjor, sort que has entrat, Miquel, perquè anava a dir jo una expressió pitjor.
L'1 de maig se te nota, Mònica.
No, és que és veritat, em refereixo, és una cosa molt elemental. T'has de moure per casa de cop, d'un dia per l'altre, amb una cadira. Sí, i t'has d'adaptar a la
igual,
casa.
Igual al cap de 2 o 3 anys pues, t'arribarà, no? Mm-hmm.
Això és molt habitual, us hi trobeu sovint? Sí,
és habitualíssim. Sí, clar, i és un tema que nosaltres ja no... La nostra feina és aconseguir conservar un grau de dependència. El tema ja del pagament, com és un tema de voluntat política, com la llei tampoc, parla d'obligatorietat d'uns plaços, d'uns terminis, allí ja no podem fer absolutament res.
I no deu haver ni camí per reclamar-ho, això. Escolti, que em van anar fa 6 mesos i no he rebut...
Sí, venen i els presento un escrit dient que en fecha tal se reconoció, estamos a fecha tal, per ficar-los una mica a la cara roja, però bueno, al final...
Però no serveix de res, bueno, al final no arriba quan ells consideren quan l'ajuda.
I desgraciadament estem en aquesta situació.
I per rebotar el clau, no et paguen a traços.
No.
O sigui, si te'l van reconèixer l'1 de gener i te'l paguen el 15 de novembre, correcte, te paguen d'allí en endavant.
Ja. Bé, doncs, evidentment, Déu-n'hi-do, quina feina
tenim obres,
per fer. Mira, m'esteu posant de mal humor avui, eh?
I si has pagat tu les obres d'arreglar la casa, tampoc
te les
paguen.
I després ja t'explicaré una situació rocambolesca que dius que no ho entens, no? És a dir, l'altre dia m'explicava el mateix advocat de la Generalitat, m'explicava un assumpte d'un cas, i que això, amb gent que està ingressada a una residència, s'han cuidado amb el tema del grau de dependència. Dic per què? Dic perquè si et pugen el grau de dependència, inclús a lo millor per exemple, aquí hi ha copago, no? Per exemple, hi ha residències, en una part hi ha una ajuda de l'administració i una altra part ho han de pagar el propi malalt o els familiars, no? Segons el grau de dependència que tens, necessites més un servei.
Mm-hmm. Més intens o
menys.
Més
intens o l'altre. Per exemple, hi havia un malalt que li tenia un grau 2 de dependència, estava a una clínica d'aquestes, i li van passar un grau 3 i li va tocar pagar més calés perquè la plaça que tenia requeria més atenció i més tal.
I l'administració no la pagava i la pagues tu.
I els familiars, si lo sé, no lo pido. No?
Déu-n'hi-do.
Perquè vegis com funciona
De vegades l'administració és bastant difícil d'entendre, eh?
Molt.
I vosaltres hi tracteu cada dia, però pels que no hi tractem cada dia, de vegades se'ns fa molt difícil, no? Que hi ha aquesta manca de sentit comú, de vegades, no?
És evident que és una lluita molt feixuga i molt llarga, però jo penso que s'ha de fer, perquè l'altre és donar-li la raó i posar-li tot molt fàcil.
Jo crec que la llei de la dependència és un pilar bàsic de la societat que estem avui en dia, sobretot perquè també és una societat que per sort envellim molt.
I cada vegada més, eh? Sí.
Clar, al final els sol·licitants de la llei de dependència, per sort, són més gent molt gran que no gent més jove.
Sí, però vull dir que és una cosa que...
Doncs clar, l'envelliment de la societat
ens afecta
fa
tots,
que cada vegada vull dir, aquesta gent,
més,
que hi hagi més sol·licituds de necessitats d'aquestes ajudes per persones dependents, no? I políticament, doncs, bueno, sempre es parla, que la voluntat hi ha, però...
Però la voluntat no arriba, no és palpable. Com deia ara l'Arturo, s'ha de lluitar això al final. Evidentment hi ha coses que, doncs, necessitem ajuda de professionals. En aquest cas, si tenen dubtes, estan immersos en un d'aquests processos, no? O t'hi acabes de trobar i no saps per on tirar, doncs s'ha de buscar assessorament. Curto López Abogados, a Tarragona, però treballeu tota la demarcació, vaja, teniu despatx també a Tortosa.
On ens cridin, Mònica.
Això mateix, no? on convingui, el telèfon 977-2235-22, i cada dimecres, doncs aquí, a no ser que ens caigui un festiu al mig. Miquel, Lluís, Arturo, gràcies, que tingueu bona setmana.
Molt bon dia.
Bon dia.
Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 20 nuevas por 29 euros. Tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. En Tarragona, Centro Comercial, Parque Central y la Fira de Reus. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Hostel Bar, seguro que ya nos conoces. Ahora, la tienda más grande de la provincia de Tarragona, con todo lo necesario para tu negocio de hostelería, es Hostel Bar. Menaje, maquinaria, cocinas, mobiliario, más de 3.000 artículos en stock. Consulta en hostelbar.es. Te ofrecemos servicio técnico, transporte, instalación, financiación, precios directos de fábrica. Estamos en Carretera Nacional 340, entre Vilaseca y La Canonja, frente a la BAS. También en hostelbar.es.
Quatre minuts i arribarem al punt de la una, ja sabem què passa, no? Pràcticament cada dia a aquesta hora. Doncs que fem una ullada al que diuen les xarxes, al que més es comenta les xarxes a aquesta hora. Ja sabem que el nostre Twitter és Cope Tarragona, si no ens segueixen, doncs ja ho podem fer ara. I qui té obert el Twitter tot el matí, per motius professionals, és l'Estefania Cabrera. Estefania, bon dia.
Bon dia.
Tot el dia enganxada a Twitter, noi.
Sí, a més avui ha canviat un munt.
Sí?
Bueno,
un matí primers, variat?
Els primers puestos no, però després sí que anava canviant una mica. Bueno, com sempre, feliz miércoles, el tenim a primera posició. I després tenim un hasta luego Miki,
sí,
perquè és això. I és que, bueno, Miki, que va a Eurovisión representant a Espanya,
sí,
marxa ara cap a Israel. No?
Quan que és Eurovisió? Fa... La setmana vinent, ja?
Sí, la setmana vinent. Mm. Ja marxa cap a Israel i llavors l'han fet com una xaranga de despedida i a la xaranga hi ha gent protestant a favor de Palestina en contra d'Israel. Per això és trending topic.
És que aquest any Eurovisió és polèmic, no? Molta gent diu que no s'hi hauria de participar perquè està recolzant un sistema doncs, amb el que no estan d'acord. És un debat obert. Jo crec que més enllà d'això, que també s'ha de debatre si hem d'anar a Eurovisió o no.
Bueno, a veure què tal aquest any.
A veure què passarà. Ja ho comentarem, sens dubte. Sí, sí. Què més?
També trobem que està el Dia Mundial Cruz Roja.
Sí, senyores, avui.
Que, bueno, ahir vau tenir, no?
El dilluns vam estar parlant de Creu Roja. Aprofito per dir que al nostre Twitter tenen l'enllaç directe també del podcast i, si no, a www.cope.es, buscant Tarragona, doncs allà tenen el programa de dilluns, que poden escoltar una xerrada molt interessant amb Creu Roja Tarragona i Creu Roja Lleida.
També trobem Laura Luelmo perquè dues persones han estat detingudes a Sevilla i Salamanca perquè a xarxes socials van posar missatges on s'alegraven de la mort de Laura Luelmo i eren, bueno, han estat detinguts per això. Per la integritat i
doncs,
delictes d'integritat.
És un tema també a debatre, sens dubte, aquesta mena d'impunitat que sembla que donen les xarxes en què tothom pot insultar i comentar tot sense cap mena de respecte, sens dubte. I doncs mira, aquesta és notícia del matí, no? Per haver fet comentaris ofensius, no? Diguem-ho així, respecte a la mort d'aquesta noia, de Laura Luelmo, doncs se'ls ha detingut avui. Molt bé. Alguna cosa més?
Bueno, tenim una de Salman Khan i el Khan Academy perquè han sigut premiats amb el Princesa d'Astúries per Cooperació Internacional. Per Cooperació Internacional 2019. Perquè van formar un nou format transformador que ofereix material educatiu gratuït per internet.
Molt bé.
A nens i, bueno... Per això han estat premiats al Princesa d'Astúries.
Perfecte, doncs ja tenim, diguéssim, els trending topics al sac. Anem amb la cançó del matí, Estefania, si et sembla, ens queda un minut. I avui no podia triar, perquè n'hi havia tres on triar, segons l'efemèride, i no sabia què fer. D'entrada, és l'aniversari de Marta Sánchez, que avui, 8 de maig, fa 53 anys, si no vaig malament. I amb qui diries que comparteix dia d'aniversari? Doncs amb Enrique Iglesias. Ah. I amb qui més? Tu diràs, encara hi pot haver algú més? Doncs sí, senyors i senyors, amb Django. Jo, si et sembla, ens quedem 10 segons més amb Django i arribem al butlletí. Doncs vinga, felicitats a tots tres. Fins ara, Estefania.
Fins ara.
Ara és notícies.